De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Vinga, vinga, estem aquí al Fabricació Pròpia, primera secció de ciència de l'any de la mà del nostre bon amic i col·laborador de la casa, l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Què tal, Joan Anton?
Molt bé, Mercè, molt bé.
Puc explicar-ho, això?
Expliqui, expliqui.
A veure, jo és que avui ja... han passat els Reis.
És el tio.
Aquest és el tio.
Aquest és el tio.
És el tio. Ha passat el tio per... podem dir per...
Sí, sí, per casa Català. Per casa Català Alta Riba.
I què hi havia en aquest paquet? Hi havia una etiqueta?
Hi havia una etiqueta que posava que era pel programa.
Per Fabricació Pròpia.
I jo ho he respectat i t'ho he portat avui perquè és el primer dia que retorno.
Ostres, tu. Això té pinta... No sé per què.
Què diries que és? A veure, per aquesta etiqueta?
Mira, té pinta de ser... Que pot ser? No sé.
No sé, una tira que posa Chocolate Factory. Què deu poder ser?
Que deu...
Els mitjons?
Té un pinta mitjons,
que m'ho dius.
Té pinta de ser molt dolç, aquest regal,
pinta,
aquest
pinta.
Present del tio. Bueno, escolta, moltes gràcies,
res,
al tio de
Cap
Català. Dit això, mira, el tio també li ha cagat bons premis a Oppenheimer.
I tant.
Que l'escoltem, res, mira, un petit fragment del tràiler.
Estamos en una carrera contra los nazis. Y sé lo que significaría... que los nazis tuvieran una bomba.
Nos llevan 12 meses de ventaja.
18.
¿Cómo puedes saberlo?
Solo tenemos una esperanza. Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos concentradas aquí. Un laboratorio secreto. Nadie saldrá de él hasta que esté terminada.
Vamos a reclutar científicos.
Ja està, és que vamos a reclutar científicos. L'has vist, la pel·lícula, o no?
Mira, doncs t'haig de dir que no. I a més a més... No, a més
jo
a més...
Tampoc, eh?
No? Jo és que ho vaig fer així, o ho vaig decidir així, perquè havia de preparar un programa especial sobre Oppenheimer, la figura d'Oppenheimer, i no em volia deixar condicionar per la pel·lícula. De manera que... Sí, de manera que vaig decidir de documentar-me, de preparar-ho tot, i vaig dir, bé, ja la veuré més endavant. I aquelles coses que se't queden a la butxaca i que ja no hi penses més. Per tant, no l'he vist encara.
Bueno, a veure, aquest diumenge, és això que dèiem, el tio li va portar, doncs en aquesta 80a edició dels Globus d'Or, va ser la gran protagonista, de fet, la pel·lícula, amb en Robert Oppenheimer, que recordem que és el físic nord-americà, amb Joan Anton, pare de la bomba atòmica.
Sí, un dels pares.
Un dels pares.
Sí, de fet, és el que va liderar el projecte americà per construir, per fabricar la primera bomba atòmica, i és un personatge, ja et dic que jo no he vist la pel·lícula i, per tant, no estic condicionat per com s'explica o què s'explica, però des del punt de vista històric és un personatge fascinant, perquè, primera, que era un científic que per convicció pròpia personal i també del seu entorn familiar era molt pròxim a idees, diríem, d'esquerres, tocant el comunisme, que en aquells moments als Estats Units era absolutament perseguit i molt mal vist. Això és la primera cosa. La segona és que era un científic molt estricte i molt precís. I posava per davant el fet de ser científic, és a dir, de poder respondre a preguntes com per què i com és i com funciona, a altres consideracions. De manera que, fixa-t'hi, els americans, quan decideixen a qui posaran al davant del projecte nuclear americà, decideixen posar-lo amb ell malgrat saben que és una persona pròxima al Partit Comunista. I tot i això el trien.
El trien a ell.
Perquè saben que, atesa aquesta personalitat que té i que anteposa la ciència a tot, anteposarà la ciència per intentar desenvolupar un repte, desafiar un repte que és construir la bomba nuclear sense qüestionar-se en aquell moment quin seria l'ús. I així és com va ser. O sigui, ell va impulsar tot el desenvolupament. Després, quan va veure l'ús que se'n feia, es van penedir. Ho va passar molt malament. De fet, hi ha episodis històrics on doncs, ell intenta, se sent culpable i es presenta davant del president dels Estats Units i d'alguna manera doncs, diu que se n'empenedeix de tot el que ha fet i el president dels Estats Units el despatxa amb menys preu. I a partir d'aquell moment comença una etapa post-bomba nuclear en què se l'ataca i se'l persegueix. Ell no vol continuar desenvolupant el programa nuclear americà. De fet, se sap que els soviètics en aquell moment també tenen la bomba atòmica i que estan construint una bomba que acabarà sent la bomba d'hidrogen, que ara anomenem, que és una bomba que combina fusió i fissió molt més potent que la bomba nuclear, i ell d'alguna manera es nega a liderar aquesta part del projecte, i llavors l'acusen de tot, l'acusen d'espia, gairebé d'espia, no d'espia, però d'entorpir el programa de desenvolupament nuclear de defensa nord-americà, i el jutgen fins i tot, li impedeixen l'accés a documentació d'una manera, en un menyspreu públic molt important, que fa que molts dels seus companys científics estiguessin o no d'acord amb les seves idees polítiques, donin un pas al davant i el posin com a exemple del que li pot passar en un científic si fa la seva feina, i com un govern el pot utilitzar quan el necessiten i el poden aniquilar quan no el necessiten.
M'has de posar la pell de gallina i tot.
Sí, no. La història d'aquest home és fascinant, i de tot el que va passar. I, òbviament, el resultat el sabem, que és un desastre des del punt de vista del que va passar a Hiroshima i Nagasaki. Mm. Penso que això ha deixat una ferida enorme a la humanitat. No sé si mai aquesta ferida serà suficient com per evitar que això torni a passar. Esperem que sí, esperem que la malifeta que va provocar tot això doncs faci que mai més torni a provocar a produir una cosa com aquesta.
Aquesta és la pel·lícula gran triomfadora, com dèiem, la història del físic nord-americà Robert Oppenheimer, que va guanyar aquest Globus d'Or a millor pel·lícula, i que veurem a veure si aquesta història continua, a veure si el tio li porta més premis ja de cara als Oscars, amb aquest duel que dèiem també amb Barbie, que no sé si l'has vist tu, Barbie.
Tampoc, no l'he vista.
No l'he vista. Veurem a veure què passa a principis de març.
Saps que hi ha una seqüència per fer aquí una falca publicitària. Hi ha una seqüència de Barbie on es veu el nostre actor Sergi Cervera, que és un actor català, que surt a la pel·lícula i surt en una seqüència en què està llegint en un parc un llibre.
Sí.
Doncs aquest llibre està llegint el meu una breu i atzerosa història de la vida. Sí. El Sergi m'ho va enviar quan estaven rodant la pel·lícula, això fa més d'un any i mig, i em va enviar la fotografia, va dir, jo no la pots publicar. No la pots publicar fins que la pel·lícula no s'estreni. I jo vaig veure allò i dir, però Sergi, el Sergi i jo som amics. I llavors em va dir, doncs mira, m'havien de filmar en un banc, en un parc, crec que és Nova York, on ara es filma, no recordo, i havia de llegir un llibre, i diu, portava el teu llibre, i vaig dir, puc llegir aquest? I dius, llegeix el llibre que vulguis. I llavors li vam filmar, surt en una escena de la pel·lícula amb la portada del llibre i m'envia aquesta fotografia. Però fa un any i mig, abans que s'estrenés la pel·lícula, evidentment, em va dir, per això no ho pots dir. Ai, em vaig a guardar aquesta fotografia.
Ostres, tu!
La vaig aguantar, fins que al final es va estrenar la pel·lícula, i vaig poder-li explicar, els meus amics ho sabien, però no ho havien fet córrer. Correcte.
Val.
Però tot l'altre entorn, d'una manera, amb orgull i gratitud pel Sergi Cervera, vaig dir, mira... Gràcies,
és que,
Sergi.
De fet, Barbie sí que va guanyar aquest Globus d'Or, com la pel·lícula va entrar en aquesta categoria, ens ho va explicar l'Helena Neira ahir, la que va recaptar més diners.
Mm-hmm. Pues mira quina anècdota curiosa.
Joan Anton.
Aquestes que és per marcar-les un quadre i ja mai més no tornaré a fer res.
Això mai se sap, eh? Escolta, tornaré a veure Barbie amb més intenció que mai.
Només surt un microinstant.
Només per això val la pena tornar-la a veure, tu diràs. Ara et sembla, fem un viatge cap a la Lluna, ens vols portar a la Lluna, no? Perquè ara ens expliques tot plegat, tot el que ha passat amb aquesta missió que es va enlairar dilluns, aquest dilluns 8 de gener, i em sembla que no ha acabat bé. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on... Ens trobem a la Lluna, Joan Anton. Mm. Bueno, no sé si ara mateix ens agradaria estar a la Lluna o no, però...
No.
Però ja no va començar amb bon peu.
No, a veure, sí va començar amb bon peu, però de seguida es va començar a torçar la cosa. És una missió privada d'una companyia que es diu Astrobotic. La missió es diu Peregrine, nosaltres ho diem, Peregrine en anglès, que es volia convertir, fixa't tu, perquè és una fita, hagués estat una fita històrica, amb la primera missió privada que aterra la Lluna. I això ho hagués fet el 23 de febrer. Uh-huh. Es va enlairar ahir, dilluns, tot va anar bé, fins que era a l'espai. Allà els enginyers d'Astrobotic, de l'empresa propietària, van començar a veure que hi havia quelcom que no funcionava bé. Primer van veure que els panells solars no estaven ben orientats cap al sol. Això feia que no pogués carregar bateries. Ho van solucionar amb molt d'esforç, però sospitaven que hi havia una causa primera, que hi havia quelcom més greu que havia fet que aquests panells solars no s'haguessin pogut orientar, i finalment van trobar una fuita de combustible, que és un fet gravíssim, que malmetia absolutament el destí d'aquesta nau. L'últim comunicat que conec d'Astrobòtic s'ha comunicat, s'ha fet públic a la matinada nostra, aquesta darrera matinada, i deien que esperaven que a la nau li quedessin unes 40 hores màxim de combustible i que, per tant, d'alguna manera no ho deien així, però bàsicament s'abandona l'intent d'aterratge a la Lluna i ja està. I aquesta ha estat la primera... Hauria estat, com et dic, la primera missió privada, absolutament privada, que hagués aterrat a la Lluna. Era una missió també interessant perquè portava instruments de la NASA, en aquest cas la NASA com a client, que havia pagat per posar instruments en allà, i era una missió polèmica, Mercè, perquè aquesta nau porta, de fet, restes humanes, provenents, que són cendres, bàsicament, i ADN, provenents de persones mortes i algunes vives, no les cendres, evidentment, sinó algunes mostres d'ADN, provenents de dues companyies nord-americanes que es dediquen a, diguem, rituals funeraris singulars, i on tu pots pagar, ara et diré preus, per si mai t'interessa, per enviar les cendres d'algun estimat teu a la Lluna, i això havia provocat molta polèmica, molta discussió, des del punt de vista de i en quin dret enviem coses a la Lluna, no? O a l'espai en general, i fins i tot va fer que el president dels Navajo, de la nació Navajo dels Estats Units, de manera formal, elevés una protesta a la NASA, dies abans, per intentar impedir que aquesta missió s'enlairés, perquè sota la base de que per ells, per les cultures indígenes, algunes cultures indígenes nord-americanes, la Lluna és un objecte sagrat i ho veien com una profanació, el fet de que s'hi pogués enviar restes humanes. La NASA, en aquest cas particular, va contestar que ells no hi podien fer res, que això era una missió absolutament privada, i que, per tant, ells no podien ni entrar ni sortir, ni decidir si s'havien d'enlairar, i molt menys decidir què havia de transportar. Per tant, fixa-t'hi que sobre la taula es torna a posar una qüestió de fons, que és molt interessant i que n'havíem parlat algun cop, relativa a la regulació de l'espai i a l'ús que en fem de l'espai, no? Què hi podem fer, qui ho pot fer, en nom de qui ho pot fer. I en aquest cas, ja et dic, és un exemple paradigmàtic. Una companyia privada que decideix fer negoci, té tot el dret de fer-ho, i ven els seus serveis per enlairar coses a l'espai i posar-les sobre la superfície de la Lluna sense que ningú no ho pugui regular. I tot això és el que ha envoltat aquesta missió que es
de
diu
fet,
Pere
això,
Gain.
Joan Anton, tu ja portes dies explicant-ho, no? Aquesta regulació, no? Que al final és com una deixalleria, no? De dir qui es pot deixar, qui no es pot deixar a l'espai.
Clar,
no?
I a més, aquestes lleis que havíem explicat algun cop, que són de l'any 67 del segle passat, molt antigues, hi havia un esperit que era que l'espai és patrimoni de tots, no només dels països rics, no només de la gent rica. Per tant, aquí, fixa-t'hi que també la qüestió de fons és, molt bé, els que s'ho poden pagar volen enviar restes humanes a la Lluna, els que s'ho poden pagar volen explotar els recursos minerals dels asteroides, els que s'ho poden pagar volen anar a Mart per explotar els recursos minerals de Mart, i els països del Tercer Món i els països que no poden, tornem sempre a la cua, no? Sempre a la cua, de manera que no estem anant per la via de que l'espai sigui finalment patrimoni de tota la humanitat tal com ho estem fent.
Clar, Joan Anton, ara que de fet has explicat que la NASA, no?, també doncs estava enmig d'aquest projecte, quin era l'objectiu de la NASA, no? Hi ha alguna... Sí. Perquè segurament hi haurà alguna cosa al darrere, no?
Correcte. La NASA sabem que té aquest programa que es diu Artemis, que és el que farà el retorn humà finalment a la Lluna. Això serà... La data va canviant. Primer s'havia dit 2026... Després de 2027, jo penso que ens anem a 2028, doncs volen recollir, necessiten recollir moltes dades sobre la Lluna que ajudin a completar el coneixement que es té per fer bé aquestes missions. I els instruments, que portava 5 instruments, aquesta nau d'Astrobòtic, 5 instruments de la NASA, que anaven destinats, bàsicament, a confirmar la presència de molècules d'aigua en el lloc de l'aterratge i mesurar els nivells de radiació que hi havia i també la presència de gasos tocant aquesta superfície lunar. Com et dic, són dades importants, no són dades crítiques. És a dir, la NASA, a veure, et diria no passa res, bueno, hem perdut 5 instruments, però vull dir, això no farà endarrerir ni molt menys el projecte Artemis, no? El projecte gros. Però sí que eren dades interessants que, des del punt de vista científic, la NASA volia obtenir i que ja no es podran obtenir, almenys en aquesta missió. Però ja hi ha preparada una altra missió privada.
Ah, veus.
Sí, és que fixa't que ara el tema de la Lluna serà no parar, eh? No parar. Hi ha una missió, hi ha una empresa de Texas, de l'estat de Texas, que segurament a meitat o final de febrer enlairarà una altra missió completament privada, novament privada, que intentarà ser, ara sí, la primera que aterri a la Lluna i que també portarà instruments a la NASA.
Deixa'm... O sigui, és que ara jo no veig, només veig el cos. Sí. De, no? Perquè de quants diners estem parlant?
No ho sé, no et sabria
és,
dir...
És una barbaritat,
sí,
no?
Sí, són molts diners. Però, clar, fixa't que és un model de negoci, com n'hi ha d'altres. És a dir, Astrobòtica, aquesta companyia que ha enlairat el Pere Grany, que finalment doncs, no arribarà a la Lluna, els números li han sortit, probablement. Vull dir, no? Totes les despeses, no només de l'enlairament, de disseny previ, no? I de funcionament amb clients que han pagat per portar-hi coses en allà. Ara et donaré els preus que et deia, però, per exemple...
Ah, sí, que ara t'ho demano, sí,
Hi ha pagat
no
la, hi ha pagat la NASA per portar aquests 5 instruments. Sí. Hi ha altres clients, que no et sabria dir quins són, segurament corporacions que han també posat instruments científics, no?, de mesures o presa de dades que els interessa. I aquestes persones, famílies, que han pagat perquè les restes de persones estimades puguin anar a l'espai. Fixa-t'hi, de les dues empreses d'aquestes de serveis funeraris singulars que jo deia, n'hi ha una que ha publicat, tu entres al seu web i veus qui són aquestes, cadascuna de les persones, de les 70 persones, l'altra companyia no, l'altra companyia ho ha mantingut, diríem, en secret, sí. Però aquesta, i per exemple, perquè et faci una idea, entre les restes que hi van dins d'aquesta nau hi van les d'Arthur C. Clarke, el gran escriptor britànic creador del 2001, sí. Odissea en l'espai. O hi va el creador de la saga Star Trek, entre moltes altres persones no tan conegudes. Sí. Els preus.
A veure, quan sortiria.
D'aquesta companyia, que els vaig mirar. Si vols enviar a l'espai, no a la Lluna, simplement elevar a l'espai les restes, els cendres d'un familiar, això et pot sortir per 2.700 euros.
2.700 euros.
Si el que vols fer és que enviar-ho a l'òrbita de la Terra, és a dir, no només que pugi, caigui i es cremi a dalt, sinó que dongui toms a la Terra, això ho pots fer a partir dels 4.600 euros. I si ho vols enviar a la Lluna, que era el cas, pagaràs a partir de 12.000 euros. Que ara no sé què passarà amb aquests clients, 70 clients que han pagat per enviar les restes, perquè no han arribat a la Lluna, no arribaran a la Lluna, llavors què passarà aquí?
Retornen
no?
els diners, o no com ho fan, això?
O un vale, et faig un vale, és molt, sí, són molt humor negre, no?, per la pròxima familiar.
Per la pròxima familiar que vagi, bueno, ostres,
no
tu.
Ho sé, no ho sé, però fixa't que, per tant, és un model de negoci, sí. Però no és l'únic, Hi ha moltes companyies que estan desenvolupant serveis especials, on hi haurà clients que pagaran o per portar-hi instruments científics, per portar-hi tripulants...
Però és la primera vegada que es fa això, Jonathan?
És el primer... Si hagués aterrat el dia 23 de febrer, sí. Hagués estat el primer cop que a la Lluna hi aterra una missió privada, totalment privada. Fins
però,
ara...
Però d'enviar restes?
No, anteriorment s'han enviat. De fet, la NASA em va enviar, a final del segle XX, em va enviar d'un científic, Shoemaker, però no era aquest estil, no era... Ah, i vaig enviar les cendres d'una persona perquè d'alguna manera hi hagi com un ritual funerari, sinó que era un tribut en aquest científic, que havia estat un gran científic, descobridor de cometes, i es va aprofitar una nau que portava el seu nom per portar restes d'ell, però no una nau que havia d'impactar contra la Lluna. És a dir, no portava... Era més simbòlic que res més, val? Però aquest model de negoci que estan desenvolupant aquestes dues companyies ja fa dies, diguem, ja fa mesos que funciona.
Home,
estan començant.
Sí.
I això és probable que vagi a més.
Bueno, mira.
Ja, no. Ja, bueno, mira, és la part positiva, diríem. No? Escolta, més un negoci...
Hi ha gent que ha protestat, deies.
Correcte. És la part de negoci que tenen tot el dret a desenvolupar. Des d'un altre punt de vista, tu mires des d'un punt de vista d'humanitat global i dius... Molt bé, ara perquè són restes humanes, però demà pot ser, no sé, qualsevol altra cosa, no? Qui té el dret d'enviar coses a la Lluna? En nom de qui ho fan, no? És lícit, tot? Hem de regular molt o poc? Perquè, clar, si regulem molt, podem caure en no incentivar la iniciativa privada. Pensem que tenim molta de la tecnologia que tenim, que avui utilitzem, ha estat desenvolupada a l'espai. Cada cop que veiem una missió a l'espai, es desenvolupa tecnologia nova, materials nous, s'estan desenvolupant medicaments nous. És a dir, tot això va en benefici nostre. Per tant, tampoc no podem regular fins al punt de prohibir, no? O fins al punt de que la iniciativa privada digui, ah, doncs ja us ho fareu. Jo no m'hi dedico al tema de l'espai. Però... No regular també té els seus perills, com veiem. No regular significa que es val tot. Qui controla el que hi ha dins d'una nau? Qui obrirà un satèl·lit per dir, a veure, ensenyi'm el que porta? Qui ho farà, això? Ningú, perquè no hi ha una regulació avui que t'obligui. No? I, de fet, aquestes dues companyies havien passat tots els requeriments i la companyia Astrobotics, que és la propietària de la nau, havia obtingut tots els requeriments del regulador nord-americà per poder enlairar aquesta nau, en independència del qui anés dins.
Clar, és que jo ara estava reflexionant amb el punt que tu has dit de patrimoni de tots, l'espai.
Clar, però això es va signar l'any 67. Aquest esperit es va signar l'any 67.
I no hi ha hagut com una iniciativa per poder-ho...
Sí, n'hi ha constantment a les Nacions Unides,
Joan
que van
Anton,
ser,
i...
sí. Però estem bloquejats perquè hi ha molta desconfiança entre els dos grans blocs, el bloc occidental, per entendre's, liderat pels Estats Units, més tots els seus socis occidentals, nosaltres, i la Xina, bàsicament, amb el binomi format amb Rússia, hi ha gran desconfiança, de manera que quan un dels dos blocs posa sobre la taula alguna proposta de canvi o regulació o millora, l'altre bloc ho veu com una amenaça, és allò de... Ai, la cartera, on me la vols pispar, i per tant et bloquejo aquesta iniciativa, i així portem anys. En algun moment haurem de fer un pensament. Ara s'ha optat per no fer res. D'alguna manera, aquest bloqueig és com implícitament optar a no fer res. Dir, bueno, deixem que les coses vagin desenvolupant, veiem cap on ens duen, i ja veurem, ja veurem. La qual cosa és una estratègia, però jo aconsello que té els seus perills. Torno a dir, hem d'explorar l'espai. L'espai és la següent frontera. Crearem llocs de treball, crearem coneixements. De fet, ja els estem creant, i per això anirà més. Però no s'ho val tot. Actualment, les lleis aquestes de l'espai prohibeixen, per exemple, militaritzar la Lluna. Però no prohibeixen militaritzar l'òrbita de la Terra.
Clar,
i ja ho estem fent, això.
És que, Joan Anton, aquí entra en un debat molt interessant de dir, tu imagina't ja el moment en què els països es vulguin fer en part de la Lluna, territori de la Lluna...
No, mira, doncs això, aquestes lleis del 67 sí que ho regulen. Ningú no pot reclamar sobirania, és a dir, propietat sobre cap parceleta, ni de la Lluna, ni de mar, ni de cap estudi. Ningú pot dir que és el propietari. Sé que hi ha companyies que et venen una parceleta, et venen un títol, això és un timo com una catedral, perquè ja et dic, les lleis, aquestes sí, prohibeixen de manera explícita que tu puguis reclamar sobirania sobre cap part ni
o sigui,
de la Lluna.
Ni cap... Clar, a mi em ve el cap ara, Joan Anton, perdona, la primera vegada que van trobar... No? Aquella,
sí, sí.
Aquella bandera nord-americana que vèiem allà, això no es podrà fer.
Sí, es pot fer. El que tu no pots fer és reclamar sobirania, és dir, escolti'm, aquesta parceleta és meva, jo tinc un títol de propietat que diu que vostè aquí no hi pot posar el peu. Això no ho pots fer.
Val.
La Lluna és de tota la humanitat. Això sí que està explícitament regulat per la llei internacional de l'any 67. El que no diu la llei és, val, jo no reclamaré sobirania, no reclamaré propietat, però jo hi baixaré i faré cosetes. Bueno, però si això no està regulat. Per tant, tu pots baixar i plantar la teva bandera. Tu pots
Perfecte.
Baixar, el que no podràs reclamar que allò és teu,
Va.
Però tu podràs deixar allà la teva bandereta. Podràs anar a fer mineria, podràs anar a explotar recursos miners, naturals, de Mart o de la Lluna. Ningú no et podrà dir que no amb la regulació actual. És cert que tu no podràs posar una paret i dir... Tota aquesta parcel·la, tota aquesta regió és meva. Això és el que no pots fer, no pots fer. Però l'ús que tu em facis no està regulat. I com que els humans som especialistes en trobar la manera de saltar lleis i de fer les coses que finalment volem fer a pesar de, doncs aquestes lleis, com que són antigues, tenen la quantitat d'esquerdes i d'indefinicions perquè es van fer en un context que no, geopolític, que no tenia res a veure
amb
l'actual. Hi havia l'estat de la Unió Soviètica, només.
Joan Anton, estàs generant moltes preguntes que ens estan arribant, com per exemple justament això que estàs explicant, en el cas de que es facin com més casos, no?, que deies tu, de mineria o que es vulgui explotar, clar, en aquest punt, qui tindrà aquesta legitimitat, diguéssim, per poder-ho regular, no? Per poder...
No es pot regular. En aquest moment, amb les lleis que tenim, això no es pot regular. Per tant, és el regulador nacional de cada país el que autoritzarà a les companyies aeroespacials del seu país en l'aire.
Això és un embolic, no,
absolut,
Joan Anton?
Absolut. Fixa-t'hi que quan Trump estava a la presidència, el meu amic Trump estava a la presidència dels Estats Units, ell, de manera explícita, va crear una llei, que és actual, dels Estats Units, que donen cobertura legal a les empreses de mineria espacial nord-americanes, els dona cobertura legal per poder fer explotació de recursos miners en el moment que ho vulguin fer. Un país com Luxemburg, que et dic, Luxemburg, ha copiat la llei americana i ha fet una llei igual per Luxemburg amb la idea d'atraure inversions. De manera que si tu ets una companyia aeroespacial que vol fer mineria de l'espai i el teu headquarters, la teva central, per entendre'ns, la poses a Luxemburg i, per tant, pagues impostos a Luxemburg, tens cobertura legal per poder fer explotació minera a l'espai i per poder tenir propietat no del sòl, no del territori, però sí dels recursos miners, minerals que tu extreguis. Això ho vam comentar. Fixa-t'hi que és una paradoxa tremenda. Els països que més sensibles siguin, que més responsables siguin, que més vulguin regular, estan en desavantatge sobre els països que tinguin regulacions més laxes, perquè les grans inversions se n'aniran a buscar aquests territoris, aquests refugis, no? A on s'ho val tot, els Estats Units, Luxemburg i altres, i en canvi altres països que voldran dir no, escolti'm, jo vull que vostè m'expliqui què hi porta aquí dins, i m'ho vull mirar bé, i vull que m'expliqui per què ho vol. I els que ho facin estan posant pals a la roda i, evidentment, les empreses aeroespacials no aniran en aquests territoris a implantar-se ni en l'aire als seus ginys. Són aquestes paradoxes típiques humanes i jo tant de bo m'equivoqui, però igual necessitarem un accident greu en òrbita de la Terra perquè ens aturem una mica i reflexionem. I dir, escolta'm, va, així no hi podem.
Com
no
som
podem
els humans, Joan Anton, que ens han de passar coses grosses, com el que tu dius, no?, per poder...
Exacte, però com que saps...
Fer sentit comú i posar ordre.
Però com que saps que sóc optimista, i sempre acabo dient el mateix, però és que m'ho crec, som a temps. És a dir, és brutal la capacitat que tenim els humans de decidir. Cap altre ésser que coneguem a l'univers de moment, que coneguem, té aquesta capacitat que tenim nosaltres de decidir què volem fer i què no volem fer i com ho volem fer. Cap altre ésser que coneixem té aquesta capacitat de decidir. Nosaltres la tenim. És un regal que tenim. Ostres, per tant, som a temps de decidir encara. No hem malmès gaire cosa a l'espai. Fa molt poquet que hem començat a explorar-lo, molt poc a nivell històric, de la història de la humanitat. Això és res, és un microinstant. Som a temps de decidir com ho volem fer.
Bueno, de moment, una breu i atzarosa història de la vida. No ha arribat a la Lluna,
no,
però ha arribat a Barbie.
A Barbie,
com deies, no?
Gràcies al Sergi Cervera.
Gràcies al Sergi Cervera, doncs, que durant el rodatge de Barbie va fer sortir.
Exacte.
Ara hem anat al teu compte de Twitter i ho hem mirat, eh?
Ho heu mirat?
Clar, rapidíssim, no? Ara més raó que mai, recordeu, heu de veure doncs, la pel·lícula Barbie, ja només per aquest motiu.
No, home,
per
per aquest no aneu només per aquest, perquè és que és un microinstant. Ja, Mercè, però és que et passaran i t'adonaràs. És més, per mi és més important que per la gent. Per mi és important, primera, per l'amistat amb el Sergi, pel detall que va tenir el Sergi, i després com a anècdota d'aquesta que et guardes, que dius, ostres, és molt xula.
Home, és xulíssim. Ja estic veient les fotos, eh? Sí, que és amb el rodatge i tal qual, es veu el llibre.
Sí.
Que l'està llegint atentament.
Bueno,
millor que llegeixi.
Sí, no, i m'ha fet la crítica, el Sergi és molt bon amic.
Doncs, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Per parlar-nos de ciència aquí al Fàbrica. S'hi ha cuidat moltíssim.
Igualment.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Que passen de 4:45 de la tarda. És que, clar, ve el Joan Anton, caga el tio que... Candela Figueres, com estàs?
Molt bona tarda.
Molt bona tarda, que ens ha cagat a casa Can Català. i ens han portat unes xocolates. Tu ja has... te n'has agafat alguna, eh, Jarque?
Boníssima.
Oh, què et penses? Senyal que ens que han fet bondat.
És tan bo el Joan Anton. Bueno, el tió de Joan Anton.
Home, clar, sí, perquè això és que l'ha alimentat bé. Vull dir, ja se sap com funcionen aquestes coses. Jo no he agafat xocolata, pensant, no puc començar a xerrar amb la boca plena. Aguanta,
doncs
aguanta.
Doncs t'has d'espavilar, perquè el Ferran,
Ferran
el veig amb la boca plena.
Amb la boca plena, guarda-me'n
sí,
una mica, si pot
ser. Sí, guarda-me'n una perquè això vola, eh?
Sí, i no em guardis la que t'estàs menjant. Aquesta no, que ja està mossegada. Aquesta ja te la pots empassar.
A mi me'n guardes una xocolata, Ferran? Ai, la xocolata blanca, volia dir.
Mira, ja, és que tens el cap tant en la xocolata que sí. Ja no pronuncies ni et menges paraules.
Saps què li passa? Que està nerviosa per saber això com acaba d'aquesta dona del... De, com es deia?
La Marie...
Brizard.
Brizard, no.
Brizard. Marie Brizard.
Potser... no sé què es va inventar abans, però potser calla que no fos un homenatge a la Marie Besnard i no ho sabem. Bueno, què? Comencem secció o no? Com va això? Avui segona part de la història de Marie Besnard, que ja ho heu dit vosaltres, l'enverinadora en sèrie, així és com se la coneix o la podem titular. Una història que va sacsejar tot França a principis del segle XX, us estic situant, i que va passar a Loudoun, no London. Val? Perquè això va portar molt conflicte, realment,
el primer dia
sí, si era Loudoun o London.
Ens va desubicar.
Com que la Mercè sap que tinc aquest do pels accents, va pensar que aquesta s'està inventant el nom de London.
Clar, o s'està equivocant.
Se l'està inventant el nom de London, molt bé.
Jo crec que va ser la meva neurona, eh? Vull dir que vaig fer un curtcircuit, saps?
Jo també. Només en tinc una i quan he de pronunciar en altres idiomes és com si entra en una centrifugadora. Saps què vull dir?
Per això em teniu aquí,
bé,
pel que
doncs,
necessiteu.
No sé si tens el guió per pronunciar-ho bé quan toqui.
Tens el
toqui.
Guió, Jarque.
No, Loudoun, ja me'n recordo.
Loudoun,
doncs
veus?
Mira, tinc el de suport perquè així, Jarque, em podràs fer la pronunciació quan arribi un nom.
El que necessitis.
Recapitulem una mica la història. Marta, he de reconèixer que la setmana passada ho vas fer molt bé, perquè jo la setmana passada dimarts estava malalta, tocava la segona part d'aquesta història. La Marta va agafar les regnes de la secció com va poder, va crear molt de punys, va crear molta tensió, va dir que hi hauria un gir de guió, deixant-vos a tots enganxats, amb moltes ganes de que tornés. Vau dir, Candela, torna, perquè volem saber la història. Ens és igual com estàs.
Vaig fer, saps com a Netflix, quan s'acaba un capítol i et donen, o abans també ho feien amb les sèries de TV3, Estació d'Enllaç, que et donaven algunes...
Avançament.
Exacte.
Molles,
algunes escenes. Algunes escenes del proper capítol perquè tu així tinguessis ganes de veure'l, doncs aquí el mateix.
Doncs mira, bàsicament el que heu de saber de tota aquesta història és que Marie Besnard, ara només puc pensar en Marie
Brizard,
però bé, era una senyora francesa que inexplicablement tothom qui tenia a prop acabava estirant la pota.
Carai, tu. Ja està, ja hi som l'altra vegada.
Com a novetat en el guió d'aquesta setmana us he posat foto
de la Marie Brizard.
De la Marie Brizard.
Ai, és aquesta?
És aquesta senyora.
A veure com era aquesta
dona. La viuda negra.
Sí que és veritat que no em genera gens de confiança.
No, home, és que si tu te la trobes a la Marie Brizard així... És que la Marie Brizard
era molt alta, més, perquè la foto se la veu com...
La foto també l'han fet des de baix, un contrapicat. Que saps aquelles fotos que no quedes mai bé perquè se't veu tota la papada? Doncs també és una foto una mica punyetera.
Bueno, és que potser feia 5 metres d'alçada i, per tant, totes les fotos li han de fer, clar, des de baix.
Era una senyora normal, el que passa és que el fotògraf
la va... Que està de dol.
Com és?
Home,
per favor, a veure, t'estic dient que tothom qui estava al costat anava morint.
Però,
si no estàs de dol, sospites ja una mica massa.
Amb guants a la mà,
Sí, i blancs.
Home, esclar. És que jo penso que a sota del vel... Aquí se l'aixecava i tenia una bosseta amb els polvets.
A veure, espera't, que encara no m'ha explicat tot. Anem a recopilar...
M'ho veig a venir,
doncs avancem.
Anem a recopilar ràpidament, perquè si algú està enganxant per primera vegada aquesta història...
Ara estarà desubicat.
Per això, només ràpidament. La primera part de la història us vaig explicar qui va anar morint, que era el seu cosí, l'Agustí Antigini, amb qui s'havia casat, recordem, era el primer marit, causa de la mort, tuberculosi. També havien mort els sogres de la Marí, quan li havien anat a fer una visiteta a casa seva.
És que això, tu,
causes de la mort, ell havia menjat uns bolets verinosos per error i ella una pneumònia greu. Aquests sogres ja són el seu segon marit, perquè s'havia tornat a casar.
És que a mi els meus pares, per exemple, quan venen a casa i pugen als 5 pisos, que... a vegades també pateixo per la seva salut. Vull dir que a vegades, a partir de certa edat, sí que és veritat, perquè es cansen, vull dir, ja són grans, que... Estic una mica justificant a la Marí, ho enteneu?
Jo estava... t'anava a dir, Marta, canvia't de pis i posa't en un primer. També s'havia mort la seva cunyada a causa de la mort-suïcidi, és a dir, la filla, la germana del seu home, es veu perquè no havia pogut suportar la mort dels seus pares de forma sobtada. Després, una parella amb molts diners a qui li havien llogat una habitació a casa de la Marí i el seu segon home, León, causa de la mort d'aquesta parella, ell pneumonia greu en ple estiu i ella aerortitis.
Correcte.
Sí, jo m'ho imagino, perdó, quan tu, com ara fas amb Airbnb, que llogues una casa i t'obre el propietari, saps?
I t'obre aquesta senyora,
aquesta senyora amb el vel.
Jo marxo.
Apretaria a córrer,
marxo,
aquesta
ja no
senyora fa por. Home. Marí Brizard fa por.
Molta por. Petit apunt, totes les parelles que us he explicat fins ara, les que són dos, aquesta parella que entra, que lloga una habitació, o la, o els sogres de la Marí, moren amb molts pocs mesos de diferència.
És veritat, això ho tenia.
Vull dir que...
Para per feina.
Que quan es mor un, es mor el de darrere. Home. Una cosa molt estranya, com els dòminos, saps aquell efecte dòmino? Sí. Va, i ho vam deixar just aquí, quan la gent de Ludon ja començava a sospitar que aproximar-se a la Marí era un esport de risc, d'acord? Doncs bé, les morts que encara... continuen.
Podien perquè... continuar, eh?
No, no, podien no. Continuen, Déu continuen. Hosti. Perquè una cosina de la Marí, una tal Pauline Boudinet, també m'he inventat el cognom, va morir l'1 de juliol de 1945 després de visitar a la Marí i el León a casa seva. Causes de la mort. Enverinament. La Marí va explicar aleshores que la seva cosina havia confós accidentalment, no us ho perdeu, un plat de lleixiu amb un plat de postres. Una confusió estranya?
Molt.
Molt. Les postres acostumen a fer bona olor? Sí. Acostumen a ser dolces? Sí. El lleixiu fa bona olor? No. Acostuma a ser dolç? No l'he provat mai, però crec que no. Així que... ai... molt estrany aquesta mort que envoltava aquest matrimoni.
Home, no li posi el lleixiu,
sí, però segons a quin, no, ma, però segons a quin restaurant vas, també et donen coses que et fan sospitar.
Que marxa. Sigui lleixiu.
Exacte. No t'ho mengis.
Qualsevol... que no et facin un Marí Brizard.
Home, no t'ho acabis.
A veure, qualsevol cosa, oloret a lleixiu, jo entro en un lavabo, que l'acaben de netejar amb lleixiu, i ja marxo, perquè no se'm taquin els pantalons, perquè segur que em taquen els pantalons, els baixos. Bé, les sospites al voltant del matrimoni van començar a augmentar encara més, si encara no ho havien fet prou, quan el germà de la Pauline, que era la cosina de la Marí Curie, ai, Marí Curie, de la Marí Besnard, és que tantes Marís, hi ha moltes Marís importants. Bueno, doncs, quan el cosí de la Marí, vale, també va morir a finals d'aquell mateix any.
No fumis.
Sí que fumo, sí.
No, tu no fumes, no?
No, no, vull dir que sí que fumo, vull dir que fumo de la història. Sí, sí, sí. Vull dir. Sabeu com va morir?
Com va morir?
Enverinada.
Doncs de la mateixa manera que la seva germana, enverinada per lleixiu en les postres.
Ah, ho tens. Pensava que la era una aerortitis.
No, doncs. Però que dius, escolta, d'acord que poses lleixiu una vegada amb un pastís de poma en comptes d'anís del mono, però dues vegades.
Allò emborratxat.
O sigui, tu imagina't.
Pastisset emborratxat, que hi posa una mica de rom o...
Però tens un germà que mor d'un pastisset emborratxat.
Clar.
I tu no vols dir que no oloraràs i no, et vigilarà, home, no vigilaràs amb tots els pastissos almenys aquell any.
Sí, home, esclar. No? I més si et convida aquesta dona amb el vel al cap.
Home.
Noi, en fi, era una mica aturadets aquests germans.
Ningú diu que fos ella qui convidés al pastís. No, jo només estic dient...
Ho dic per la foto, perquè l'has posat.
En fi, jo crec que... bueno, en fi, lamentablement...
Ens donarà temps o no?
Espero, i si no, la setmana que ve farem la coletilla.
Una quarta entrega.
I si no, Mercè, entro demà com a cosa excepcional i fem el final. Bé, en fi, lamentablement, els dos cosins de la Marí s'havien mort enverinats per lleixiu, una trista notícia que una altra vegada beneficiava el matrimoni Besnard, perquè la Marí va resultar ser l'única figura beneficiària del testament d'aquests dos germans.
Vaja, vaja.
Comencem a entreveure les cartes.
I tot i que unes fletxes de naos fluorescents de color vermell indicaven culpabilitat sobre els caps de la Marí i del León Besnard, perquè coi, tothom es mor i, a més, van agafant...
Sí, home, sí.
Clic, clic, clic. Saps la caixa registradora?
Això està cantat.
Sí, sí. Tu, el funeral era la marxa fúnebre, la caixa registradora. Vull dir, era això, bàsicament. Doncs, clar, la policia, tot i així, encara no havia començat cap investigació.
Ai, Déu.
Amb tot això, arriba un nou any i ja se sap que any nou, nou mort a casa de la família Besnard. El 16 de gener del 46, la mare de Marí mor. S'ha de dir que la dona ja era gran, la mare
això,
de la Marí.
Això ho té,
això,
no?
Això ja ho tenia.
Que van a fer postres a casa de la Marí.
No, tothom va pensar que en aquest cas, tot i les sospites que ja començaven a sobrevolar sobre el matrimoni, la mort havia estat per cases naturals, perquè la senyora era gran, però tot així la Marí es va tornar a beneficiar d'una altra herència.
Vaja.
Perquè el pare ja havia mort fa un temps, la de la seva mare. I com que era filla única, no calia repartir. Per tant, no hi ha germans de la Marie que puguin patir per la seva mort.
Jo ja m'he descontrolat.
Perfecte.
Eh? Tanta gent,
hi ha molts morts. Bueno, tu,
ha
molts morts.
Tu segueix el
tu pensa
fill, no?
Que cada personatge del que parli la Candela acabarà, sí,
acabarà
tu
mort.
Tu pensa que cada sopar de Nadal hi havia menys gent a repartir el gall dindi. D'acord?
Un cobert menys.
O dos. Total. Que també... Bueno. La Marie no va tenir massa temps per plorar la seva mare perquè al cap d'un any una altra mala notícia va sacsejar la seva vida.
No m'ho diguis.
Sí, però quina és una mort?
Ah, ep.
I resulta que el seu marit León tenia una aventura amb una veïna del barri que es deia Luis Pintou.
Ai, la Luis.
Ja l'ha vist prou.
Ui, la Luis.
Qui hem vist prou? Alemany? El marit? Qui diries?
Els dos.
Ah,
qui
ostres, bona pregunta.
Els dos.
Doncs la Marie va quedar desolada per tal infidelitat.
Veus? Ja veuràs, els dos.
I el marit segurament també, perquè al cap de poc d'assabentar-se de la notícia, és a dir, al cap de poc de que la Marie conegués la infidelitat, el marit, el León, va morir.
Oh!
Però aquest era el còmplice. No sap.
Ara ja no sap si és còmplice o simplement era un tio que estava flipant.
Això ja no ho sabrem mai.
De que cada dos per tres anava a un funeral.
Això ja no ho sabrem.
Causa de la mort, segons els metges, urèmia, que és una complicació greu d'una malaltia renal crònica. Mm. Així que el 25 d'octubre del 47, la Marie es va convertir oficialment i per segon cop en viuda. Però ara era una viuda multimilionària.
Això sí que té la Marie.
Home, ara bé, els ulls encetats de tant plorar les morts.
Home, ara bé, una amant pot arribar a ser molt perillosa. I la Louise, l'amant del seu marit León, bueno, el seu difunt marit León,
sí,
va quedar plena de despit. Així que després de la mort del León, va enviar una carta al fiscal de França explicant que el seu amant feia temps que patia per la seva vida i que tenia sospites fermes que la seva dona, la Marie, l'estava enverinant. I que havia exigit que si mai arribava a morir, que sisplau, li fessin l'autòpsia del cadàver. En un primer moment, les autoritats franceses van desestimar la investigació. Que dius...
Però... Què més necessiteu?
Però que aneu molt, molt sobrats de feina,
però
vosaltres.
Però què passava, aquests francesos?
És...
Bueno, tot el dia menjant creps.
Però la Louise no es va rendir i va seguir enviant cartes fins que l'11 de maig del 49, és a dir, dos anys més tard, devia enviar una carta diària, van cedir i van exhumar el cadàver de León per fer-ne una segona autòpsia. I aquesta autòpsia va revelar que León havia ingerit gran quantitat d'arsènic durant un període de temps prolongat. Ai, amics, la justícia francesa, aleshores, es va preguntar... Oh,
calla,
va dir, calla, que això no ho hem d'investigar.
Va juntar neurona 1 amb neurona 2 i va dir... Calla, que les morts que envolten aquest matrimoni, Besnard...
Això
calla, que no faci pudor arsènic tot plegat. I aleshores va ordenar l'exhumació de la resta de cadàvers, que eren el primer marit de la Marie...
Ara sí que tenen feina.
Ui, sí, tenen feina. Uf. Van estar anys amb aquesta feina. Els pares del León Besnard... o sigui, els sogres de la Marie, sí, la germana de León, que era la cunyada de la Marie, la parella dinerada, que els havia llogat una habitació,
sí, sí,
i sense fills,
sí, una colla,
els cosins de la Marie,
sí,
la mare de la Marie, i també van dir, calla, analitzem el pare, que havia mort feia un temps i que ningú havia aixecat sospites, però dius...
Però ja que hi som, ja que estem amb la pala, doncs fem un altre forat.
I alerta, perquè tots els cossos hi van trobar arsènic.
Ja ho tens.
Prou arsènic per considerar totes les morts com a enverinament, entre 18 i 16 mil·ligrams d'arsènic. Jo no tinc ni idea qui és aquesta quantitat,
clar,
però els forenses van dir que això...
És determinant, no?
Era malo, ho sé. Marie Besnard va ser aleshores arrestada i acusada d'11 càrrecs per assassinat.
S'ha fet justícia.
Espera't. El 21 de juliol del 1949 era això. Però si us penseu que aquí acaba la història, esteu ben equivocats, la Marta ja us ho va dir, hi ha un gir de guió i aquesta història no acaba aquí. Al febrer del 51 va començar el judici. La Marie havia acumulat tants diners que podia pagar una defensa d'advocats espectaculars i així ho va fer. Eren tan bons que van aconseguir posar en dubte el mètode que havia utilitzat el doctor George Braut a l'hora de fer autòpsies.
Qui és aquest home?
No té nom de francès, aquest.
És que ja t'ho dic, que són del Regne Unit.
Però era francès.
Vols dir?
L'únic que la premsa internacional li deia així. Doncs total, que aquest doctor, els advocats van aconseguir que posar en dubte els mètodes del forense a l'hora de fer les autòpsies i, per tant, de la manera en com havien valorat l'arsènic trobat en els cossos. Van acusar el laboratori que havia fet les anàlisis de perdre proves, de manipular-les sense precaució i van presentar proves que obrien la possibilitat de que l'arsènic trobat en els cadàvers podia provenir del terra mateix del cementiri on havien estat enterrats els cossos.
Què vols dir? Que fumiguen,
no,
allò...
Perquè,
posen...
Igual estan liats.
Forense?
Clar, és una explicació, això.
Amb els advocats, vols dir que la Marie, sí, també s'hagués... Home, molt atractiva no era la Marie, però és igual. No...
Continuem.
El tema és, incapaç de decidir el veredicte, El tribunal va demanar més temps per revisar totes les proves científiques i escoltar nous testimonis, així que el jutge va ajornar la sessió fins a finals d'octubre del 51, mentre la Marie continuava, això sí, ingressada a presó. Recordeu, des del mes de febrer. Va arribar la primavera, va arribar l'estiu i finalment va arribar la tardor i es va tornar a convocar tothom per continuar el judici. El tribunal va tornar a escoltar en dues parts, va avaluar noves proves científiques...
No m'agrada això.
I finalment, després de deliberar molt, va decidir que...
No ho diguis, Candela.
Que necessitava més temps per prendre una decisió i va aixecar la sessió. Aquesta vegada, però...
Però jo no ho entenc.
Aquestes
coses
quan s'allarguen...
Però és que no s'entén.
Mentre penses, vaig embocar-me un moment, perquè de l'atenció...
Anem a fer una reflexió, perquè, a veure, la qüestió és... Això és claríssim, tu des de fora ho veus claríssim, Harker, què és aquest jurat?
Aquesta dona tenia molts calés, es va pagar un equip d'advocats i aquesta gent van allargant la tonteria i la història, home, esclar, fins que després la gent ni se'n recordava de les víctimes i després passa el que passa.
Home, un forense et diu que tots els cadàvers poden estar enverinats i que contenen arsènic i que aconsegueixen els advocats dir que totes les proves que s'han trobat són estranyes, que poden estar manipulades...
I que l'arsènic l'ha tirat al jardiner del cementiri, no? A sobre els cadàvers,
els bitxets que corren per allà i que deixen coses. Bé, aquesta vegada, però, van deixar sortir la Marie Besnard de la presó amb una fiança d'1.200.000 francs. Deu ser bastant. Mentre el tribunal la tornava a citar, perquè el tribunal necessitava pensar més temps. Mentre havia estat a la presó, però, la policia li havia posat uns companys de cel·la simpàtics per veure si confessava els crims.
Ben vist!
M'agrada això, aquesta tècnica de posar un company simpàtic.
Posa-li amics, que
no,
està sola.
Perquè canti.
Perquè saps què passa? Que la Marie Besnard era llesta, com una guilla.
A més, ja li agradava estar sola, que s'havia mort tothom del seu voltant.
Clar.
Vull dir, parlar no necessitava.
També et dic que a mi em diuen de fer de companya de cel·la simpàtica de la Marie i dic, nanai, perquè aquesta em convidarà...
Però potser el company és pitjor que la Marie,
Set de torronets.
Eren policies encoberts.
Carai, tu què...
Total, que la Marie l'únic que deia és horrible estar aquí tancada i pensar que ara em diuen que tots els meus familiars estan tallats a trossets, perquè, clar, trossets dels forenses, clar, que els estaven analitzant. I ella estava preocupada.
Sí, esclar.
I, clar, la nova citació finalment va arribar el 20 de novembre del 61, una dècada després.
Imagina't.
El tribunal portava una feinada aquí, pensant... Acusació i defensa van tornar a presentar interpretacions, van tornar a presentar proves, evidències científiques, autòpsies... Bueno, clar, el 61 ja estava tot França estava pendent, era el judici del segle.
Home,
clar.
Natural.
Bueno, allò era... tots els colabrots que podem tenir aquí... Vull dir, no hi havia colabrot al migdia, em posaven un capítol del judici de la Marie. Però, a diferència de les últimes dues vegades, aquesta vegada el tribunal sí que va emetre un veredicte.
Ai.
I el veredicte era que la Marie Besnard era...
Ep.
Innocent. Mira, hasta la música és gratiesa.
És que no m'estranya.
No s'ho esperava la Paula. No.
Però què és aquest gir de guió?
Després d'11 anys de ser arrestada per primer cop i d'estar-ne uns quants a presó, el tribunal va concloure que Marie Besnard era innocent de tots els càrrecs que se li imputaven i va quedar lliure el 12 d'octubre del 61. El diari de La Vanguardia d'aquell dia diria: en el caso de Marie Besnard, una condenación suavizada o rebajada hubiera sido monstruosa si Marie Besnard era culpable. Quien asesina al padre, a la madre, al marido y a 10 personas más no podía salir por la tangente con solo 10 o 15 añitos de prisión. Y si Marie Besnard era inocente, solo cabía mandarla a su casa. Muchos franceses creen que Marie Besnard es culpable y lamentan su absolución. Otros, en cambio, se alegran y entre los que dudan, algunos repiten un viejo adagio francés: más vale 100 culpables absueltos que un solo inocente condenado. Per tant, tot França estava dividit amb el cas.
Que ben explicat, tu.
És preciós.
Et truquen. És la Marie Besnard.
Ai, a veure si et truquen per donar-te un premi.
És per dir que han canviat el veredicte.
Hi ha una última hora.
Que l'està escoltant algú de França a la secció, ha dit, calla, tornem a revisar.
Ens vam equivocar.
Bé, no sé què en penseu vosaltres, però la Marie Besnard va morir com a dona lliure el 1980.
Home, dona lliure, eh?
Dona lliure. No va voler sepultura. I va donar el seu cos a la ciència.
Home,
la mateixa ciència que segurament la va deixar lliure de presó.
Calla,
per
pensant.
Cert, d'aquest cas, l'any 1986 se'n va fer una pel·lícula que es deia El caso Marie Besnard, dirigida per Yves André Hubert.
Ah.
I el 2006 la televisió francesa TF1 va fer una pel·lícula també que es deia Marie Besnard, l'enverinadora. El tràiler sonava així, en francès, òbviament.
police.
Muriel Robin et Marie Bénard, l'empoisonneuse.
Marie Bénard, vous auriez empoisonné Léon.
Quoi que vous disiez, monsieur l'inspecteur. Jamais. Vous ne m'entendrez reconnaître de tels
mensonges. Jo no entenc francès, però el que us vull dir és que es va arribar a fer pel·lícules d'això. Tot França en parlava. Us he posat també la portada de la pel·lícula perquè veieu com van interpretar Marie Bénard. Dic que l'actriu...
Aquí millora, eh?
Molt, millora molt. Aquí és una senyora d'entre uns 50-60, fa goig, va tota negra, també va de dol.
Va amb aquests...
Amb la reixeta.
És que ara, espera't, com es diu en català? Saps el barret aquest així que es posen de costat?
Sí. No? No sé com es diu, però la reixeta és la típica reixeta que s'emboliquen totes les fruites, que hi ha moltes fruites, de les taronges, aquelles reixetes de les taronges.
Però
posada al cap, d'acord? Enverinadora o la viuda negra de Loudon. Aquests dos van ser els sobrenoms que li han quedat a la memòria de tots els francesos si parles del cas Marie Loudon. O sigui, tu també
França... I què fuma, la Marie Bénard?
No, és una creu.
Ai, no m'havia fixat.
És un rosari.
És veritat que ho és.
Perquè era molt creient.
Imagina't.
Està al cementiri aquí, eh?
Home, clar, aquí la portada ja la van posar al cementiri de la pel·lícula. Van pensar, home, és que
pensa
que aquesta senyora era molt creient i amb tots els que la gent que se'ls havia mort, cada dos per tres devia estar al cementiri arreglant les tombes, bueno, fent...
Potser ho feia per això, per tenir una excusa.
Trobo que s'assembla algú.
Per tenir activitat.
Bueno, sí, per anar resant. Per
trobo que s'assembla algú.
Aquesta, no ens confonguem, és l'actriu. Vull dir, la culpable, la inicial, la que t'he posat en el guió al principi, és la xunga. Per últim, que sobretot a les morts, ella va dir, perquè també em va parlar, diu, són els meus éssers estimats desapareguts, ningú resa tant per ells com jo i ningú els ha cuidat tant com jo quan estaven en vida.
Carai.
No necessito cap herència i mai n'he necessitat cap. Us diré que els psiquiatres la van tractar durant el judici, perquè, òbviament, en un judici tant de temps, doncs ja hi havia perits psiquiàtrics i que t'analitzen una mica. I van dir d'ella que era una dona anormalment normal.
Com?
Una dona anormalment normal. Vale? Que era hàbil, freda, hipòcrita i lúcida. I que els seus propòsits han estat premeditats, o sigui que els psiquiatres tenien claríssim que havia estat ella, que els seus propòsits havien estat premeditats, que havia pogut consumar perfectament el que havia estat planejant, que bàsicament era matar totes aquelles persones, i en ocultar i dissimular qualsevol indici que postés sospita d'ella. Vull dir...
Ai.
La viuda negra, del Loudon.
Sí, no, va dir, com hemos cambiado, eh?
Una dona empoderada, eh?
Bueno, això...
Sí. Per malament, però empoderada.
Però empoderada era, empoderada era.
Sí. M'ha fet ganes de veure la pel·lícula,
sí?
Candela.
Sí, la podeu trobar. Si feu un YouTube, jo ho he buscat avui. Està en francès?
Sí.
No sé si hi ha traducció, no sé si en tens en francès.
Bueno, però com que ja ens has explicat la història, així ja sabem més o menys per on
va. Mira, tu veus que acabo el primer.
Ja, mira, ja pata, pam.
I amb el podcast de Ràdio Estel dius, aquest era aquest.
Era aquest.
Ja està.
Això és una idea.
Ja està.
Va, un minut per arribar a les 5. Gràcies, Candela.
A tu.
Fixem el retrovisor cap endavant, però no el fixem, espera't, perquè d'aquí una estona, després d'escoltar la Sandra Gómez, que ens posi el dia dels principals titulars, tornarem a fer el retrovisor avui amb la Soledad Jiménez, que ens visitarà d'aquí uns minuts a la Fabricació Pròpia per veure 40 anys enrere de música, que es diuen...
molt ràpid.
Que es diuen superràpid.
40 anys de carrera.
Mare meva. Ah. Amb grans cançons com aquest, Com hemos cambiado, buah, és que no sé, Candela, és que n'hi ha tantes i tantes.
No sé si arribarem mai nosaltres a tants anys de carrera, eh? I amb aquest èxit, i mantenir-te allà dalt.
I mantenir-te allà dalt.
Que no sé si és més difícil arribar o mantenir-t'hi.
I sobretot la Soledad Jiménez, que ho ha explicat, la Sole, que ho ha explicat moltíssim, no, moltíssim de dir el paper de la dona, no?, en aquest sector musical, de com ha evolucionat.
Com ha evolucionat, les poques dones que encara hi ha ara en el món de la música i quan moltes són dones les oients de música. Però, en canvi, en el món de la música... Tots els tècnics acostumen a ser homes, molts músics són homes...
Menys la nostra Paula.
Ai, la Paula.
En fi, ja en parlareu. Tens una conversa molt interessant per davant.
D'aquí res, eh? Sandra Gómez, i tornem.